continuades al llarg de tota la Setmana Santa. Així mateix, el govern provincial ha celebrat una reunió amb els ajuntaments de la província de Castelló per a coordinar les prioritats que es deuen atendre per a combatre més eficaçment les plagues de mosquits que hi ha cada estiu. La Diputació, segons indica en un comunicat, ha ficat en marxa un pla de xoc en vista de que la Generalitat, institució encarregada d'evitar i combatre les plagues, ha sigut incapaç d'evitar aquestes plagues de mosquits, segons criticaven des de la Diputació. Per tant, s'han destinat més d'un milió d'euros per a efectuar tot tipus de tractaments que complementen l'actuació dels ajuntaments amb l'objectiu de que aquest estiu els veïns de la costa castellonenca recuperen la qualitat de vida. El Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I i la Diputació de Castelló consoliden el programa de creixement empresarial Castellón Global Program, que en 2019 celebra la seva setena edició i l'activen amb l'apertura de les inscripcions que estaran obertes fins el proper 10 de maig en la seva pàgina web, ja que tindre en compte que per aquest programa ja han passat 59 empreses a la província, perteneixents a 25 municipis i 15 sectors d'activitat diferents. El diputat provincial de Promoció Econòmica, Salvador Aguilella, ha animat a les empreses castellonenques a aprofitar aquest recurs, el qual l'eficàcia està més que provada i que es consolida com una eina útil per a generar millors oportunitats econòmiques a la província. Parlem també del pla Wi-Fi 135, que ha millorat la connectivitat d'internet en la província fins al punt de que per aquests dies de festa facilita que més de 50.000 persones diàries es puguen connectar a la xarxa a través de 521 punts de connexió que ha habilitat el govern provincial en 121 municipis. I a Nules es posa en marxa iniciatives per a preservar el medi ambient i el Consell de Xiquets i Xiquetes ha creat una campanya per a reduir l'ús de plàstics i paper d'alumini amb el repartiment a l'alumnat de tots els centres educatius d'unes bossetes per als entrepans. La iniciativa es recull sota el lema amb aquesta bosseta Ajudem el planeta. Des de l'Ajuntament s'ha volgut col·laborar amb aquesta iniciativa, ja que és una bona forma de fomentar en 3 minuts la cura que cal tindre pel medi ambient. I a Almassora, el centre de formació acollirà tallers d'ocupació del servei Labora, després que la Conselleria de Treball hagi concedit al consistori la subvenció per a realitzar les especialitats d'administració, obra i jardineria. El programa inclou 30 places, una desena per a cadascuna de les branques de formació i està previst que les classes comencen durant el segon trimestre de l'any. I fins ací el repàs per l'actualitat política provincial. Nosaltres fem una pausa i de seguideta continuem presentant-te més convidats.
Cuando consigues sueños, llegas a tu éxito. ¿Cómo llevas ese éxito?
Para mí, mi mayor éxito es poder tener tiempo para disfrutar lo máximo posible de mi gente, tanto en situaciones cotidianas...
El éxito de una buena piscina viene de la mano de Piscinas Interlagos. En Piscinas Interlagos trabajamos para que tu sueño se convierta en éxito. PiscinasInterlagos.com
La cooperativa amplía sus servicios con el supermercado Taula Basic. Encuentra todo lo que necesitas a un precio competitivo. Además, te ofrecen pan recién hecho todos los días. Abierto de 8 a 8 y los domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. También cuentan con una amplia zona de aparcamiento gratuito. Seas socio o público general, ven a conocer los nuevos servicios de la cooperativa en Avenida Castellón 75 de Villarreal. En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
En Briset Mòbil estem d'aniversari. Complim 20 anys oferint les millors solucions per als vehicles dels nostres clients. Treball, proximitat i esforç són la nostra senya d'identitat. Gràcies per la vostra confiança. Briset Mòbil, des de 1999, al vostre costat. Fantasia.
En el Ford de Palagallata encontrarás panes especiales de espelta, normal e integral, quinoa, camut, centeno, también alemán, semillas, todo sin olvidar el pan tradicional. Además ahora puedes encargar todo lo necesario para Pascua, monas, panaetes. Ford de Palagallata, en Villarreal, calle Ejército 102 y Avenida Pío 1244 y en Castellón, calle Morería número 1.
Kaki Moda Joven lanza una promoción especial para estas Pascuas. Todas las cazadoras, chaquetas y prendas de manga larga con un 15% de descuento. Ya sabes, estas Pascuas vístete en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Fa 4 anys el vot valent de milers de persones va produir un canvi polític tan desitjat com necessari. Gràcies a això millorem la vida de la gent, protegim la nostra terra i som exemple de bon govern. La política per a la felicitat de les persones. El 28 d'abril, vota Compromís. Amb tu serem imparables.
No hay alegría mayor que ver a ser a su CEO la primera comunión.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Villarreal. Sin prisas, con atención personalizada, fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto I Estárrega. Listas de comunión en Sport 2. 964-033-162. Sport 2 Villarreal, comulgando con el deporte.
A 13 continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i normalment és en divendres, però com demà tenim festiu, rebem avui a la gent de Fuserfin, Manolo Forcada. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I en aquest cas anem a parlar d'una llei autonòmica respecte a les hipoteques titularitzades.
Sí, afortunadament, pues, així en el País Valencià o en la Comunitat Valenciana, per fi som pioners, no en corrupció, sí, i tot el que...
No hem començat i ja està repartint.
A veure, bueno, és el que eren pioners en tota Espanya, sinó, bueno, una llei que realment defensa els interessos dels consumidors, s'ha sigut aprovar fa poquet, és la llei 6/2019, en el qual pues, se modifica la llei de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana i s'estableix que totes les hipoteques que estan titulitzades, és a dir, que estan titulitzades, significa que moltes vegades nosaltres pensem que la nostra hipoteca està en una entitat financera, però realment l'entitat financera el que ha fet és ha fet un paquet molt gran i l'ha venut a un fons de titulització. Què significa això? Que l'entitat financera nostra ja no és la titular del préstec, sinó el que està cobrant és per administració i gestió al fons. És a dir, aparentment, nosaltres pensem que l'estem pagant al banc que siga, a CaixaBank, a BBVA, al Banc Santander, a qui siga, o a CaixaMar, o a Caixa Rural, però realment la nostra hipoteca està titulitzada. D'això no estan obligats a informar de la propietat, per tant nosaltres som aliens a aquesta circumstància, per tant nosaltres paguem i el que fa el banc és que quan cada trimestre li dones diners al fons de tutelització, perquè després se fan participacions hipotecàries, és a dir, caso i sa bolsa. Per tant, què passa en una, si estan titulitzats? Pues que realment el banc ja no és el titular. Això té importància quan se fa una execució hipotecària. És a dir, pot el BBVA, per ficar un exemple, o la Caixa Rural, fer una executamos una hipoteca que ja no té, ja no està dins del seu patrimoni, pues efectivament pues no deu o no pot. Però què passa? Que fins ara hi ha una inseguretat. Com podem saber si la nostra hipoteca està titulitzada? Pues la veritat és que era molt difícil, pues, algunes vegades sí que la podíem pillar nosaltres, però era difícil. Pues ara la llei 6/2019 el que ha fet és dir que els bancs estan obligats a dir si la nostra hipoteca està titulitzada. No sols això, que si ara estem en una execució hipotecària i nosaltres diem jo vull saber si està titulitzat, tenen l'obligació de dir-lo.
Això paralitzaria el procediment?
Bueno, és clar, això de moment el paralitzaria i si la resposta és que efectivament està titulitzat, òbviament això comportaria l'arxiu de l'execució hipotecària, perquè dir-me, vostè no me pot reclamar a mi.
Que no li digui els diners a vostè.
Que me reclame el que siga el titular. Vostè el que està és cobrant un 1 o un 2% de comissió per administrar i gestionar la hipoteca. Però en ningú moment és l'amo, perquè vostè ja l'ha cobrat, per tant que siga el fons de titulització. La veritat és que després l'amo de la nostra hipoteca no és ningú, perquè el que fa el fons de titulització a la seva vegada és fraccionar totes aquestes hipoteques en participacions hipotecàries. Per tant, nosaltres a lo millor podem anar a bolsa i comprar una participació hipotecària, perquè si suposo que d'ahir ens donaran un tipus d'interès. Entonces, claro, però això no és el nostre problema, ja serà el legislador o el que siga el que ha permitit, pues, en el seu moment, quan Espanya, desgraciadament, era exemple de altres coses que no són les que deurien, pues se va permetir per la pressió dels lobbies, de que són dels lobbies bancaris, que se farà tot això. Per què se feia això? Sí, és molt fàcil. O sigui, antes, per llei, sols podien els bancs donar hipoteques per el 4%, segons la Unió Europea, dels seus recursos propis. El que feien era, per seguir donant hipoteques, era ficar un paquet, vendre'l i automàticament tenir aquest 4% disponible.
S'han fet
paquets. Per tant, clar, a lo millor una entitat financera, per així anava, està en el mercat espanyol i van donar més de 30.000 milions d'euros per a salvar a la banca espanyola, era, claro, perquè resulta que a lo millor hi havia una entitat financera que havia venut a lo millor el 40% dels seus recursos propis.
En el cas, per anar, no?, aquestes hipoteques que s'han venut a un fons, no és habitual, doncs, no? Si es fragmenta tant que aquest fons puga reclamar una execució hipotecària.
Sí, damunt...
Es donen, no es donen casos?
Sí, és a dir, se calcula que del 60 al 70% de totes les hipoteques que hi ha en Espanya estan titulitzades, o sigui, que el tema és molt greu.
És important, sí.
És important. Per què? Perquè, clar, si no, no hauríem pogut seguir tirant del fil, clar, del procediment. Entonces, claro, estan totes titulitzades, és a dir, les titulacions eren de 4.000, 5.000 milions, és a dir, se venia en un fons de titulització i el fons de titulització a la vegada ho venia, pues, normalment a bancs francesos o alemans, a companyies de seguros, que són les que després han pressionat el govern espanyol ha acabat. Per tant, a lo millor resulta que aquests fons s'acaben pagant tots els espanyols, o sea, perquè realment han cobrat el banc, ha cobrat el fons de titulització i fins el que ha cobrat del govern espanyol. Per tant, la nostra hipoteca on està? Pues no se sabe.
No se sabe. Està perduda per ahí.
Està perduda per ahí, però efectivament, si ara sabem que la meva hipoteca, pues, ha sigut venuda a un fons de titulització, realment el banc no podria executar la hipoteca. I damunt és que, a diferència d'altres productes, així no hi ha un sindicat de bonistes, sinó resulta que el que porta la gestió i l'administració és el propi banc. És a dir, el propi fons de titulització situació que, en certa forma, pertenix als propis bancs. O sigui, per tant, és pràcticament impossible que ens puguin cobrar la hipoteca.
La possibilitat de recompra una persona que diga, pues mira, si l'han venuda, jo estic interessat en fer-me amb el deute.
Hi haurà que distinguir dos casos. Normalment, abans del 2010-2011, se venien per el 100%, per tant, no té ningú sentit. És a dir, tu quan s'ha venut un fons de titulització no la pots comprar, perquè això ha sigut venuda en participacions hipotecàries. És a dir, que tu no pots recomprar-la. L'únic que pots fer és dir, bueno, a mi tu no me pots executar la hipoteca i ja veurem què passa, però que en principi tu no la pots comprar. El que també diu la pròpia llei de la Comunitat Valenciana és que tots els fons buitres, que és el que m'imagino que t'estàs referint, tots els que compren crèdits hipotecaris o crèdits personals per un 2, un 3 o un 4% de valor nominal, ara en aquesta llei estan obligats a informar-nos per el valor que han comprat. És a dir, i és més, la pròpia llei de la Comunitat Valenciana regula un dret de retracte independent al que recollís l'article 1535 del Codi Civil Espanyol, que ahí és obligatori que el crèdit siga litigiós. En aquest cas no fa falta que el crèdit sigui litigiós, vol dir que han ficat una demanda. Així en la Comunitat Valenciana no fa falta. Dir, realment, en saber que el fondo buitre, que se diu així en el argot, sí, perquè normalment són fondos que tenen el capital social i se constitueixen en Irlanda i en Luxemburg, que són paraïsos fiscals de la pròpia Unió Europea, i per cert, no sabem de res qui estan d'estos fondos, que s'amaga, perquè, òbviament, als nostres espanyols no se li aplica la llei de blanqueo de capitals, per tant, jo no sé el que hi haurà darrere d'aquests fondos, però bueno, jo ho deixo caure perquè no sabem qui pot haver darrere d'aquests fons que tenen una barbaritat de diners i estan operant en tota Europa. S'amaguen, en fi, el que puguem pensar, pues segurament serà així, però bé.
També s'havies comentat que s'havia de tindre un estatut de consumidor, això que suposa?
No, això s'ha aprovat a través de l'estatut de consumidors, és a dir, que aquesta llei només és aplicable, tot el que estem dient així, als consumidors, és a dir, desgraciadament, el que sigui autònom no és aplicable, si va demanar la hipoteca per al seu negoci o a l'empresa. Sol és aplicable per la gran majoria, que és veritat, pel 70, 80, 90%, però no és aplicable per a les que no són consumidors, és a dir, els que són empresaris o han ficat o han invertit per a muntar algun negoci.
I sí que queda clar, i suposem que ja s'està treballant, han començat a eixir sentències amb aplicació d'aquesta nova llei?
Sí, han començat ja a eixir resolucions judicials en el qual se l'està requerint al banc. El banc, per exemple, encara no s'han enterat i estan dient autèntiques barbaritats, perquè el que ho està responent són gent que està en Madrid o Barcelona, els serveis centrals, i estan dient que no, que ells no van a donar ningú tipus d'informació. I és més, fins la pròpia llei regula que si no donen informació hi ha una sanció econòmica molt greu. O sigui que potser li pot costar 150, 200 mil euros de sanció per no donar aquesta informació. És a dir, entenem que és una llei de moment molt completa, però potser ve el 28 d'abril uns altres i ens la canvia.
I es deroga,
no? Esperem que, bueno, sense fer ninguna apologia política, però bueno, esperem que almenys els que estan avui en la Generalitat, pues, almenys contents. Continuen des del punt de vista, almenys, d'aquests avantatges, no?
Que almenys això ho van fer bé. Altres coses igual no, però aquesta no,
bueno,
està mal.
Bueno, jo d'altres coses no ho sé.
No entrem, no?
I els que estaven abans, pues, crec que encara ho hauran fet pitjor, segurament, que estos.
I sí que és important que la gent, no? No sabem si la recomanació seria que s'interessi, no? Per saber si la seva hipoteca està titularitzada, ja que el percentatge de probabilitat és alt.
És molt, molt, molt elevada, per tant no fa falta que hi hagi una resolució judicial, sinó inclús li pot preguntar directament al banc, i el banc tindrà l'obligació de contestar.
Doncs esperem que siga molta la gent que es pugui beneficiar, no? Ja que aquesta va una miqueta al costat de l'usuari.
Sí, i per últim, Sheila, un xicot de comentari. Crec que fa 15 dies van estar comentant la resolució de la Unió Europea de 26 de març, en el qual se dia que van dir que, bueno, una sentència que jo pensava que era positiva, sempre i quan l'Audiència Provincial de Castelló l'aplicara correctament. Afortunadament l'està aplicant correctament, i van quedar que abans de dir una cosa o una altra preguntarien als consumidors si els interessa que es continuï la hipoteca o que s'arxivi la hipoteca. Ja en esta setmana l'Audiència Provincial de Castelló ja està dient, està preguntant als consumidors si volen, si país és millor que s'arxivi la hipoteca o que prosseguisca. Per tant, entenem que és una, bueno, és el que antes, la setmana, fa dues setmanes van dir, que ben interpretar la sentència era molt, molt positiva per als consumidors.
Bueno, ja està bé, no és tot negatiu.
Bueno, no, nosaltres...
És que a vegades és un drama que vingués...
Bueno, anem a veure, hi ha vegades que hi ha notícies positives, hi ha que negatives, en este cas, pues bueno, pues estes dos notícies, pues entenem que són bones notícies.
Doncs, si qualsevol persona té dubtes, no, perquè sempre jerga... de justícia
sí, bueno, complexa, pues, sí.
Que acudisca
a Defusor Fin, que demanen cita prèvia i bueno, nosaltres es informarem per a que puguen defendre tots els seus drets front a la banca.
Recorda'm si no t'importa el telèfon, l'adreça... Per si
sí, nosaltres estem a Cia Vila-real, carrer Monestir de Poblet número 6, al costat pràcticament de l'Agència Tributària. El telèfon és 964-84-69-81 o fent una consulta o bé per Facebook o a través de la pàgina web.
Doncs totes aquestes vies per a fer les consultes, Malone, moltes gràcies i si tens aquests dies lliures que puguis gaudir, tot i la meteorologia.
Bueno, en fi.
És el que toca. És el que hi ha. Que hi ha,
bueno, la meteorologia ja ho diuen, no? Que fer la Pasqua, doncs pues mos fa la Pasqua.
La Pasqua ja està, i la punyeta. Moltíssimes gràcies, Manolo.
Vale, gràcies.
Una 25, una pauseta de seguida, més convidats a la 92.2.
¿Pensando en tu plan para el fin de semana? En Más que Tapas te ofrecemos menús especiales y las mejores tapas y tostas para tus reuniones o quedadas con amigos. Además, disponemos de menú diario y servicio de catering. Porque la buena cocina es poner tu personalidad en lo que haces. Más que Tapas, calle Embaixador Mascarell 2 Bajo de Vila-real. Teléfono 964-83-41-88. Más que Tapas, el placer de encontrar la diferencia.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad, estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado. Ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Vila-real. Siempre te atienden muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
Si t'importa la teua salut, t'importarà el que menges. Els productes del Mercat Central són garantia de qualitat i ben cuinats t'asseguren una millor salut. En el Mercat Central et mostrem com cuinar-los al temps que els xiquets disfruten amb nosaltres. Informa't en www.mercatcentralvila-real.com o en el nostre Facebook. Regidoria d'Economia, Ajuntament de Vila-real. Vila-real, avanza en comerç.
Todo esto está ocurriendo ahora mismo en McDonald's. McCafé, un nuevo servicio de McDonald's en un nuevo espacio pensado y creado para que disfrutes. McCafé, tu mejor momento. En McDonald's, Ciudad del Transporte, en Castalia y ahora en Vila-real.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, més propostes d'aquesta setmana sentència a la localitat. Ahir ja ho parlàvem amb la gent de la Junta Central, avui també toca parlar en aquest cas de l'Aki Mavere, amb el seu responsable, amb el seu creador, amb Alfredo Sanz. Alfredo, molt bon dia, buenos días.
Hola, molt bon dia.
No sabem si els nervis, no, que té qualsevol representació s'afegís la dependència meteorològica, perquè malauradament crec que toca començar parlant per ahir.
Bueno, els nervis, si dus la representació ben preparada, com és el cas, pues tenen que ser menors, però el que no dependís de tu, com és la meteorologia, pues evidentment te fa tindre una incertesa que te porta pues a esta, no, a esta situació, no? Però no podem, jo tinc la tinc un poc el sentiment de que al final n'hi haurà, la primavera. Que tot el que té que vindre, que diuen que és molt, ens respectarà i vindrà després.
En cas que s'hagués de prendre una decisió, quan seria? O més o menys fins a quan vos heu donat de marge?
Bueno, tècnicament necessitem marge entre 2 i 3 hores abans de les 9 de la nit. Si ploguera a migdia, si ploguera de vesprada i tal, encara que si pare 2-3 hores abans de l'espectacle, està perfectament programat per a poder ser.
Un espectacle que a més ara anem a parlar en positiu, no? El que puga vindre ja vindrà si és així, que continua creixent, que més en guany, no? La gent que ha passat aquests dies per la plaça ho ha vist, ha augmentat amb major també dispositiu o majors aparells de so per a guanyar encara més, no? És una representació que molta gent, inclús en xarxes, diu és espectacular, és genial, tornaré a veure-la i cada vegada s'intenta que siga millor encara.
Sí, pues en guany la veritat és que se manté el core, que diguérem, de l'obra, però n'hi ha unes prestacions novíssimes. Des del punt de vista tècnic ja s'ha comentat que és la primera vegada, esperem, per el temps que s'utilitza una tecnologia que s'hi diu Soundscape en Espanya, en l'exterior, que el que fa és localitzar geogràficament el so. És a dir, ahir estàvem ensaiant unes proves i físicament veus com es maneja el so. És algo espectacular, és algo impressionant, és impressionant. I després, des del punt de vista artístic i musical, pues, n'hi ha dos personatges nous que tenen molt a dir, que un és Sant Pere, que ens conta el seu dubte i la seva por, i un altre és l'Àngel de la Vila, que és un personatge absolutament increïble, increïble per la veu que té tan especial.
Que és important especialment, no? Ampliar en quant al planter d'artistes, però també el tema de l'acústica, no? Ja que la plaça, tot i que en l'Àquima sempre s'ha cuidat una miqueta més, sabem que no és l'espai més idoni, no? Per a tindre una bona acústica, i així que suposem que amb aquest sistema, no, tan pioner i novedós, doncs s'espaia, sí, aquesta carència.
Sí, la plaça té un recinte, si el que passa per així ho pot veure, té un recinte delimitat per caixes sonores, dins del qual estàs pràcticament dins de l'escenari. Virtualment estàs dins d'una sala de concerts. Per tant, no n'hi ha excusa per a que no soni com mai ha sonat, o sigui, meravellosament.
Uh-huh. En quant a la gent que passarà, no, els músics, suposem ja gent amb trajectòria, tant a la representació com a aquests personatges nous que s'incorporin, i també aneu ampliant els músics, els artistes que també volen ser part de l'Àquima.
Sí, la veritat és que tenim la sort, perquè quan comences un projecte d'aquest tipus, pues n'hi ha gent que té molts dubtes, no sap això què és, què passarà... I té dubtes de comprometre el seu nom. El que tinc la immensa satisfacció de dir és que ara la gent es programa les agendes per a vindre i poder participar a la Quimavere. Tenim la sort de tindre una orquestra, jo diria que de lo millor que n'hi ha a la Comunitat Valenciana, i pues, uns solistes que tots tenen una dilatada carrera, alguns d'ells internacional, uns altres són més joves però estan començant amb molta força, per tant, a nivell artístic, és absolutament espectacular l'elenc que tenim.
També, Alfredo, tot i que ho parlem cada any, no, quan arriben aquestes dates, què és la Quimavere? Perquè també el nom, no, encara la gent deia a les xarxes socials, això de la Quimavere, què significa? I més enllà del nom, no, què és la Quimavere?
Sí, jo podria preguntar, perquè n'hi ha algun detractor per ahí, si no, segur que no té algo on criticar de l'obra, critica el nom. La Quimavere no vol dir res, o sigui, és un nom propi. És un nom propi, com pot ser Mondeo o Ateca sense fer publicitat. És un nom propi. El que sí que té són les mateixes lletres desordenades de Requiem a Vila-real. Tu agarres Requiem a Vila-real perquè això, en principi és un requiem musical, no? El que passa és que ha esdevingut en una performance a tres nivells, artístic de carrer, visual i musical. Per tant, com dia un titular de premsa que no recorde qui era, pues, no és una òpera, no és un concierto, no és una obra de teatre, és tot a la vegada. Per això és una cosa tan novedosa, tan puntual, i que realment tinc constància de que està arribant fora de les fronteres de les nostres comarques.
I que pot haver algú més purista, no, que no li acabi d'agradar o de convencer aquesta proposta, la veritat és que són milers o centenars, no, les persones que arriben en guany, en cas de que es puga fer, que confiem que sí, més o menys per a quanta gent o quanta assistència preveu?
Pues normalment sempre hem estat entre 2.000 i 3.000 persones. Veurem avui, esperem que la gent no se faci arrere per el temps, perquè torni a dir, i encara que siga passió de pare, que és algo que és únic. O sigui, per així no n'hi ha altre espectacle que tingui aquesta dimensió. I no és realment de ficar per davant de mi a la part de l'escènica, que sabeu que Pau Ayet és el director escènic i creem conjuntament la part visual. Està Ruth Bellés, que s'encarrega de coordinar tota la part de vídeo, projeccions, i molta gent, com Adriana Sanz, que dissenya el vestuari, com al cine, 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 fins a 200 persones, quasi 100 dalt de l'escenari i 100 baix de l'escenari per a portar a terme això, que com tu dius, cada any creix més i que convindria que d'alguna vegada per totes en Vila-real es creguerem que fem coses bones i que no ens ho tinguin que dir des de fora.
No, però sempre passa, no?, que el que es fa a casa no es valora tant com allò que arriba de fora, però bé, algun any igual canvia una miqueta la tendència.
Sí, esperem que sí.
Bueno, i recordar, no?, que aquest Làquima va sorgir en primer moment, no?, sota recinte tancat, es va anar ampliant. Ja quants anys a l'exterior, a la plaça?
Pues esta és la 7ª edició a la plaça, ja. Uh-huh, hi ha hagut una evolució, jo diria que exponencial.
Uh-huh, així que el xiquet va creixent, no?, i el creixement per ara sí, satisfactori, no?
Sí, absolutament, absolutament. I el que és més és que li veiem infinites possibilitats. No és una història que s'esgote. Tenim tantes possibilitats de fer coses, el bonic és que, bueno, hem de mesurar perquè tot val diners, n'hi ha que tindre molta cura, avaluar bé les coses i al final pues se prenen les decisions que són possibles, artística i econòmicament.
Clar, i tot d'una no es pot fer, així també cada any, que sempre preguntem els periodistes, quina novetat, si es fa tot d'una, no tindria ja sentit, no?, preguntar.
Bueno, jo diria que enguany hi ha una primera escena... Sí. d'apertura absolutament espectacular, que la vam provar ahir per la nit, absolutament espectacular, i després pues més cosetes que no cal contar-les, no? Més val la pena...
Voreles,
sí.
Hi haurà també, com en altres anys, projeccions en la façana de l'Ajuntament?
Sí, per suport, continua, per suport. No? Sí, sí, perquè la dimensió visual ajuda a comprendre un poc la història també. És algo que vam comentar, en fi... Hi ha gent, és molt transversal l'obra, hi ha gent creient i hi ha gent no creient i tots li troben un punt de convergència, no? A mi el punt musical, visual i escènic són els tres nivells, no? És una representació metafòrica de la Trinitat. Vull dir que cada un pot agarrar-lo conforme millor li vinga per a... si el fa reflexionar, si el fa gaudir d'un rato de música, si el fa gaudir d'unes bones imatges, això, n'hi ha un bon tall de coses per a poder dir que val la pena vindre a veure-ho.
Doncs esperem que així siga i t'ho comente, Alfredo, perquè m'ho han comentat. Plan B, si avui plou la setmana vinent, es quedaria ja per a l'any següent, perquè clar, tot l'esforç, no, al final, és una llàstima, no, que no es puga veure.
Plan B, no hi. Solo tenemos previsto plana, porque solo puede haber plana. O sea, realment l'agenda de la gent que participa i tot això i tots els esdeveniments que venen després, jo crec que faria impossible que esta edició se celebrara després, salvo que no sé, que algo passara i diguera pues sí, pues anem a fer-ho igual. No, jo crec que el que tenim que fer un poc d'empenta tots, que plogui a partir de més tard i tindre l'oportunitat de poder mostrar la feina que al llarg d'un any pues, un grup de persones i en moltíssims col·laboradors pues, hem desenvolupat.
Doncs per això esperem que aquest plana es pugui durar a bon terme, que la gent gaudisca, que de ben segura i si siga, a més, no, amb aquest so tan envolvent i tan únic que s'estrena. I sí que, Alfredo, molta merda, com se sol dir en tema artístic, que vagi molt bé, esperem que així siga, i no us haig de parlar en negatiu, no? Diguem en negatiu per no poder saber haver fet. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Ahora y en colaboración con Yellow Club, realizamos un 20% de descuento a todos los abonados y familiares del Villarreal Club de Fútbol y financiamos tus tratamientos en 24 meses sin intereses. Además, participa en el sorteo de un viaje en avión a París para dos personas, con hotel incluido, entrando en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Pere Gil 10, Vila-real, teléfono 964 52 90 48.
I nosaltres, quan ja arribem a la recta final del programa d'avui, de Dijous Sant, arribem a la 1:40 del migdia i anem a parlar del primer dels actes que se celebra en motiu del Festival d'Òpera. Festival d'Òpera, que és tota una novetat a la localitat de Vila-real, que se presentava ja farà unes setmanes i que aquesta mateixa setmana, fa uns dies, presentaven el Rèquiem de Mozart. Que aquest dissabte a l'Església Arxiprestal podreu veure'l, podreu escoltar-lo i podreu deleitar-vos. Què millor que per a contar-nos més coses, jo sé poquet d'òpera, o sigui que jo crec que millor que ens conten els especialistes al respecte, el director Pepe Gil. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Bé, vens molt ben acompanyat per molt dos dones acompanyat. Que són protagonistes també d'aquesta òpera, la soprano Marian Torres.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días. I ens acompanya la directora del coro Tutte Voci, Iva Labrinovica, perdó. Bon dia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, parlem, Pepe, conta'ns una miqueta més aquest Rèquiem que se podrà escoltar el dissabte.
Pues mira, és realment portem perdó, el Rèquiem de Mozart a l'Església Major de Vila-real. És una gran novetat per a la ciutat de Vila-real, és una gran novetat inclús pel Festival d'Òpera, que estem molt contents de que comence, no? Perquè en aquest projecte comença, en aquest concert comença el que anomenem el Festival d'Òpera de Vila-real 2019. Que tindrà un cicle de música sacra que són oratoris, no? En aquest cas tenim el Rèquiem de Mozart ara per Setmana Santa i en desembre tindrem la missa en do major de Beethoven pel 26 de desembre. Però bueno, hi ha que dir que en aquest Rèquiem pues, obrim per primera vegada i estem però que molt contents i molt expectants de veure com va la primera edició del festival
i que s'obliga a l'Església Major tal i com se va fer el 26 de desembre, no?
Això és fonamental, eh? Això és fonamental perquè estiguin tots molt contents i tinga èxit tots els projectes. És important que el públic estiga ahí i que guarde silenci i que guarde atenció a totes les coses que passen sobre l'escenari, en aquest cas.
Vamos a preguntarle a Iva que nos explique un poquito cuál es el papel del coro Tutte Voci.
Sí, hay que decir que el rol de coro es muy importante en esta obra, porque coro es muy presente. ¿Vale? Coro tiene que cantar casi que todo el rato, entonces no es lo mismo decir que vale, coro está participando en una ópera, porque en una ópera pues te sales en escenario, después ya hay un ratito que no tienes que cantar y tal. Entonces aquí Requiem es una obra que coro está presente todo el rato. También hay que decir que cada movimiento es muy diferente, entonces tienes que portar una... cada vez tienes que portar una sensación diferente, ¿vale? Si es Kyrie, entonces es Kyrie, no puedes cantarlo con sentido de Agnus Dei, ¿vale? Eso tenemos que entender, el texto es muy importante. Y creo que para coro, para coristas, cantar obra de Requiem, ¿ya? Requiem de Mozart, es un gran sueño, porque es una obra clásica tan importante en la historia de música y tan bonita, y impactante, ¿ya? Se dice así.
¿Es todo un reto? ¿Es un reto para vosotros, para vosotros también?
¿Para el coro?
Para el coro, sobre todo.
Sí.
Pienso que el gran protagonista es el
sí.
coro.
Sí. Sí. Y también hay que decir que esta obra... vale, si tenemos ensayos cada día, muy bien, pero realmente es un trabajo que cada uno tiene que hacer en casa.
Uy, los
un
vecinos.
Trabajo y sí, pobrecitos vecinos seguramente no vendrá no pero es un trabajo que cada uno tenemos que hacer no solo en los ensayos porque sí es
lleva
un
muchísimo
gran trabajo
detrás.
Sí, por supuesto, sí, y claro, tenemos que entender tantas cosas no solo musicalmente, pero sí, tenemos que entender que Mozart estaba escribiendo esta obra no con 7 años o 8 años, Entonces, la última época, entonces hay muchas cosas que podemos entender sabiendo que él estaba a punto de morirse.
De fallecer, uh-huh. Sí.
Uh-huh. Exacto.
Sí, Omar, quería que contextualizarem un poc, no? Que explicarem, com estava dient Iva, aquesta obra per a la gent que puga anar i que a lo millor no sàpiga exactament el rèquiem en què consistís, què és el que li ha de transmetre. Conteu-me.
Bueno, el Requiem siempre es una pieza que yo creo que llega al alma de todo el mundo, porque es una obra pues que se acerca a lo más espiritual que tenemos, ¿no? A ese momento final de todo. Yo, pues, como parte del cuarteto solista, yo cada vez que empieza la obra y empiezan los acordes y oyes el coro, no evitas el escalofrío por la espalda, porque ya te digo, es una música que te puede gustar, te puede la música clásica, pero llega sí o sí. Es una música que no deja a nadie pasivo, ¿no? Porque tiene momentos de verdad que roza lo más, no sé, lo más esencial de nosotros. Y entonces, bueno, pues la obra se compuso precisamente en el momento en que Mozart estaba muriendo, no lo acabó él, no lo finalizó, realmente finalizó unos cuantos números, pero no todo, fue ella su discípulo el que tuvo que acabarlo, aunque, bueno, creo que se tuvo que estrenar como obra íntegra suya, pero no fue así. Aún así, pues musicalmente tiene una calidad tremenda y a todo el mundo.
De las mejores.
Lo que decía Eva, es que es un sueño poder. Es tanto para el coro como...
¿De los mejores?
De Requiem, sí.
Sí.
Requiem, sí. Y yo siempre digo que es el Requiem de los Requiems. El Requiem de Mozart es la pedra piramidal, que a partir de ahí se entén la finalización del barroc y se entén la continuidad del romanticismo, es el Requiem, de Mozart. Pero yo creo que es un poco de atrevido haber comenzado el Festival d'Òpera. Sí, sí. Porque volíem, o sea, Eva ho ha dit y Marian ho ha dit y yo ho torno a dir. Para mí también era un somni fer esta. Yo debuté en esta peça y para mí era un somni. Desde que era xicotet, el Requiem era una cosa de dir, el día que ho dirigisca serà una passada, no? I és un somni per a tots els músics en general. El corista és un repte al·lucinant per tots els contrapunts que té i tota la flexibilitat vocal que tens que tindre i tot el registre agut, greu, demana moltíssim per totes les seccions del cor. Per als solistes també, perquè estan moltes vegades, dic jo, que esteu enxelat i teniu que entrar a l'acció i teniu que estar en el moment exacte.
Muy conectados siempre, sí. Muy...
I per l'orquestra també. L'orquestra és un acompanyament que, per això dia lleva de que és el Mozart madur i no és un acompanyament típic de Mozart. Aleshores, és molt, sobretot per la corda, necessites estar sempre en molta atenció. I és dia, l'altre dia, que era com estar dins d'una llevadora, pas músics, perquè són 50 i pico minuts des que el moment que comences que acabes, que hi ha tantíssima tensió i és tot una cosa, una altra, sense parar i la tensió no baixa en cap moment, és que en cap moment, inclús en les parts més lentes, la famós Lacrimosa, no? Sí. Que és una de les parts més lentes, tenia tantíssima tensió, tenia tant de significat, i per això, una de les coses que més la gent diu quan s'interpreta el Mozart és molt paregut a el que deia Marian, que et posa la pell de gallina, no? Que llavors tens que tancar els ulls i te transporta a un altre món, i jo crec que ho realitzem en la nostra producció esta, i el públic ho aprecia, saps? És el moment de dir...
Arriba, no? Li toca la pell.
Jo crec que sí.
A tots. Jo crec que al públic i a los que estamos...
Quanta gent, quants músics formen part d'aquesta obra? I m'agradaria que mencionares també als teus companys, no?
Bueno, pues como compañeros estupendos que tengo... pues tenemos a Viv Mats Wagner, a Manuel Valero, Les Alqueries, y a David Cervera, que es un bajo barítono estupendo, que también canta a nivel nacional e internacional. Uh-huh. Y bueno, son unos compañeros maravillosos que hemos hecho también otras cosas juntos. Y es una obra que se disfruta muchísimo. Cuatro solistas, tenemos el coro alrededor de
30
o menos, músicos, y 30 cantantes, y una orquesta de 23 más director.
Pero el director no suena.
Tú preguntas siempre, Pepe, pero eso es dificilísimo, ¿eh? Dirigir tanta gent.
No, es que no es
me
gent,
fascina.
No es por la gent, o sea, realmente a nivel de volumen preferimos. Siempre tenemos la filosofía de hacer algo chicotet en mucha calidad que no algo muy gran en poca, ¿no? Y porque son las grandes casas de ópera o las grandes casas de orquestas pueden arribar a hacer una producción tan gran. Pero eso, la nuestra filosofía es hacer orquesta de cámara, que son 23, entre 23, 25, 30 siempre son las orquestas de cámara, y el cor 30. Pero lo que suena de ahí tiene que ser...
como si era una persona.
Claro, no podemos decir perfecto, obviamente, porque... Pues, pero buscar la cualidad. Ese es el nuestro... En cierta manera, y lo que volem fer del Festival d'Òpera es siempre buscar la cualidad. No arribar a decir, ay, sí, es que, ¿saps? Es que tenía que saber molt bé on estan.
Bueno, pero es un lloc meravellós, ¿eh? Ja heu tingut l'experiència de l'altra òpera de Nadal i m'imagino que va ser molt positiva i molt bona a nivell sonor i a nivell de sentir-vos còmodes, i en esta ocasió imagino que també, no? Que és un lloc meravellós i a més en un moment com és la Setmana Santa.
Sí.
Sí, el sitio desde luego es ya lo disfrutamos muchísimo en Navidad con el oratorio de la Misa de la Coronación, y el sitio es que rinde, yo creo que todas las características fantásticas para hacer un requiem, tanto el lugar como las fechas.
Es ideal,
siempre hay ciertas obras que se hacen en las fechas que son un poquito pues siempre
y que también es un lloc que es difícil, ¿no? El arribar a conseguir que se pueda hacer en un lloc així, en una época així. L'església arxiprestal, que sabem que aquests dies té moltíssima activitat.
Sí, i ja aquí donar les gràcies a mossèn Javier per ajudar-nos a posar el concert en el dissabte sant, no? Dissabte de silenci, que és una fecha que sabem complicar, però clar, se suposa que és el dissabte de silenci.
Clar.
Això els directors sempre ens diuen. Quan et dirigeixes, si tens que parlar, que sigui molt bo. Però si el que dius no és bo, calla't, no? I deixa tocar. Pues en cierta manera es algo parecido a eso del requiem. Sí. Pero si no hay que haber silencio, que no haya silencio. Pero si no hay que haber música, que estiga el requiem de Mozart. Porque yo creo que es lo que más fa entendre a todo el mundo la situación, ¿no? De un requiem a los morts, una cantata a los morts, en cierta manera. Y bueno, y estem molt contents de que siga el dissabte de silenci, que jo crec que també és una novetat pel poble, inclús jo diria per la província, perquè jo crec que el dissabte de silenci no se fa ningún concert.
No ho tinc entès, no? ¿Qué le decimos a la gente, Eva? ¿Por qué tienen que venir?
Wow, porque disfrutar y también sí buscar poquito de silencio, porque yo al mismo tiempo quería decir que hacer música o hacer un concierto no significa que no hay silencio, no significa que estamos cortando el silencio de esta Semana Santa, que en esta obra, por eso es una obra tan grande, que hay mucho silencio en la música. Hay mucho silencio, hay muchos momentos de pensamiento, de entender muchas cosas, no solo de esta semana, pero... de la vida en general. Entonces, yo creo que es un momento también de
reflexión también.
Y tipo meditación interior. Es estar en la iglesia, escuchar, pero también pensar.
Muy interesante.
O sea, yo creo que el objetivo en este Paule un dissabte sant. El Requiem de Mozart és que per una vegada hi ha silenci, no? Però silenci en la en metafísic, un silenci que realment traspassa el cos. És important dir que entre els moviments del Requiem no se pot escoltar res, no se pot, òbviament no aplausos, però yeah, ni un caramelet, ni una tos, perquè és que si realment de 55 minuts hi ha silenci entre tot, és que és una fórmula que eleva el que és el Requiem inclús més alt. I bueno, jo crec, podríem dir que l'objectiu per Vilarrà és que per lo menos un dia a l'any
hi ha silenci, no? Doncs bé, ho deixem així, esperem que vagi genial, que ompliu de gom a gom l'església Arciprestal i parlem ben pronte perquè el festival d'òpera només ha fet que començar. Gràcies i moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Nosaltres una mínima pausa perquè ens anem a parlar de l'última hora d'emergència de la meteorologia, a veure què és el que està passant al cel.
Matricula els teus fills al Col·legi Bisbe Pont. Descobreix la nostra metodologia basada en les intel·ligències múltiples, on l'alumnat és el més important. Apostem per projectes tan interessants com l'estimulació primerenca, l'educació emocional i la robòtica educativa. Descobreix una altra forma d'aprendre amb el Col·legi Bisbe Pont de Vila-real. Més informació a www.obispopont.com.
Construcciones Plamel Mepla, expertos en todo tipo de obras, proyectos íntegros desde cero o cualquier tipo de reforma. Seas empresa o particular, confía en Construcciones Plamel Mepla, sinónimo de una obra de calidad. Plamel Mepla, Polígono Industrial Carabona, Burriana, teléfono 635 40 78 33 o 635 40 66 78.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. ¡Es maravilloso!
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Vila-real, junto a estación. You're the magician's assistant in their dreams.
To the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man.
Doncs pareix ser que se manté actiu el dispositiu d'emergències per a previndre els efectes de les pluges durant tota aquesta Setmana Santa. També des del Consorci Provincial de Bombers coordinaran un total de 175 efectius diaris a partir d'avui, perquè pareix ser que el risc de precipitacions de la nostra província serà continuat al llarg de totes les vacances de tota la Setmana Santa. A veure què és el que estan preparant des del Consorci Provincial de Bombers. Ens acompanya Manolo Nicolás. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs conta'ns, quina és l'última hora i quines són les previsions?
A veure, és molt important recalcar que la situació de temporal que tenim ja damunt, sobretot a partir de vesprada, en principi, remarcar en principi perquè les condicions meteorològiques poden ser molt canviants en aquest tipus de situacions de llevant, però en principi res té a veure en la situació del temporal fort d'eixa gota freda que va patir la província este passat mes d'octubre. Volem remarcar que, sobretot això, que no té en principi res a veure. De fet, no hi ha activada en aquest moment ninguna preemergència per pluges per part de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat, i el que sí que és veritat és que des del Consorci de Bombers tenim tot el dispositiu preparat per si tinguera que actuar davant de qualsevol situació d'emergència en general que se produïsca al llarg de tota esta Setmana Santa i també particularment si hi hagués alguna situació puntual que faré falta requerir la intervenció, en este cas dels bombers de la Diputació, degut a situacions derivades d'este temporal de pluges. Este temporal de pluges, en principi, el que ens han informat des de l'Agència Estatal de Meteorologia és que serà una situació de pluges continuades, però no hi haurà ningú en principi, remarque, en principi no hi haurà ninguna situació de pluja torrencial puntual, per la qual ens fa pensar que les possibilitats de servicis derivats d'aquesta situació de pluges seran molt més menudes que com vam tindre, per exemple, en el cas del mes d'octubre. De totes formes, sí que, aprofitant una vegada més el temps este que ens brindeu, sí que volem insistir a tots els que ens estiguen escoltant, que és molt important seguir les previsions meteorològiques, que és molt important també assegurar-se i seguir que les possibles preemergències que s'activaren, que en principi, insistís, no hi ha previsió de que se tinguen que activar, però està atents a l'Agència Estatal de Meteorologia, a l'Agència Valenciana d'Emergències, i sobretot tindre molt de sentit comú, tenim que insistir
en les coses
bàsiques. Les coses bàsiques, esta Setmana Santa hi ha molta gent, evidentment, que eixirà a la carretera, hi ha molta gent que anirà a l'interior d'esta província per a disfrutar de tot el que esta província ens dona, i insistim en que tinguin molt de cuidado en coses molt bàsiques, com evitar passar zones de barrancs o zones inundades de rius, si se hice alguna zona d'acampada, baix cap concepte acampar en zones pròximes a rieres o en zones pròximes a barrancs, perquè puntualment sí que pot hi haver una crescuda d'eixos barrancs o d'eixos rius, i sobretot molt de cuidado també quan agafem el cotxe per anar per la carretera. En general, el que diem en aquest tipus de situacions, molt de cuidado, tindre molt de sentit comú, disfrutar de la Setmana Santa, però molt de cuidado.
Disfrutar de la Setmana Santa, que igual se pot, encara que hi hagi pluges. Està clar que m'ha agradat el missatge de tranquil·litat, perquè s'han creat tanta alerta, no?, que pareix ser que la gent està una miqueta assustada, que no s'assusten tant i que simplement no serà com l'últim episodi fort de pluges, no, Manolo?
Efectivament, en principi no va tindre res a veure en aquest fort episodi de pluges que vam tindre en la tardor, però el que sí que és veritat, especialment esta nit, malauradament suposa que afectarà negativament a molts dels actes relacionats amb Setmana Santa que al llarg de la província tindrem. Bueno, des dels bombers de la Diputació el que volem és insistir en que tots tinguin molt de cuidado, molt de sentit comú i que disfruten d'esta Setmana Santa, i que si en algun moment se requereix la intervenció de bombers, pues, conforme havíem comentat al principi, el dispositiu està totalment preparat per a ser activat.
Moltes gràcies. Gràcies sempre per la teua informació i per la teua col·laboració. Gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Nosaltres ja un apunt, simplement abans d'acomiadar, des de Bill Meteo informen a través de Twitter de que la pluja entraria aquesta vesprada, que es reforçaria de nit, matinada i demà, i que n'hi haurien acumulats importants fins demà a les 7 de la vesprada. Aquesta és l'última hora que tenim a la localitat de Vila-real, o sigui que ja sabeu, abrigueu-vos una miqueta perquè n'hi haurà una baixada de temperatures i també fortes precipitacions. Molta cura amb la carretera. Si agafeu el cotxe, no agafeu carreteres secundàries. Nosaltres ens retrobem el dimarts. Que passeu molt bona Setmana Santa. Disfruteu d'aquests dies de vacances i no vos oblideu d'estar en família, en amics i disfrutar del temps lliure. Adeu.
És més fàcil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol. A tu casa yo fui y no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué. Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti, rayando el sol. Desesperación. Thank you.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña María José Martínez Fernández. El entierro tendrá lugar hoy jueves a las 5 de la tarde en la iglesia Padres Franciscanos, domicilio de la finada calle Consolación número 6 tercero.